I tenim així en Ràdio Vila-real, en la 92.2 de la freqüència modulada, Candela Anglès. Ella és diputada autonòmica del Partit Popular de la Comunitat Valenciana, regidora del Partit Popular de l'Ajuntament de Càlig, secretària executiva d'Ocupació i també autònomos del Partit Popular de Castelló. Bon dia.
Bon dia, gràcies per la invitació.
Candela, jo sé el que és ser regidora, a més en l'oposició, és a dir, sé la tasca que té en l'Ajuntament de Càlig. També imagine que ets diputada autonòmica en aquest moment de, no sé si diríem, de canvis. Vostè sent que és un moment de canvis per haver canviat de president?
Bueno, claro que sí. Al final, quan un Consell canvia i quan un president de la Generalitat dimitix, hi ha una crisi institucional. Uh-huh. I quan hi ha una crisi institucional se tenen que afrontar diferents canvis que s'han afrontat, jo diria, en molta rapidesa, en molta serietat i en molta responsabilitat per part del nou president Juanfran Pérez Llorca. I evidentment hi ha canvis, però hi ha continuïtat. I hi ha continuïtat, no? Perquè el que s'estava fent bé durant aquests dos anys, que són moltes, moltes coses, se tenen que continuar fent. Se tenen que continuar rebaixant impostos, se té que continuar aplicant la llibertat educativa a les aules, se té que continuar creant ocupació. En definitiva, continuar fent aquestes coses que estaven fent molt bé i que continuarem fent i que afavoreixen els valencians i també a la gent de Castelló.
Uh-huh. Però sí que m'agradaria saber la tasca que fa vostè com a secretària executiva d'Ocupació i Autònomos. És a dir, quina tasca té vostè ahí?
Bueno, això és un càrrec polític al partit i ahí pues, m'encarrego, per exemple, la setmana passada vam tindre una reunió en el president de l'Associació d'Autònomos a la Comunitat Valenciana, uh-huh. Una reunió on vam abordar en un diputat nacional i en el secretari general de la província, pues, vam abordar les diferents preocupacions, les diferents demandes que tenen els autònomos a la nostra comunitat i a Espanya, que no són poques. Perquè, bueno, com bé saps, els autònomos són, i jo sempre ho dic, són els caixers automàtics del govern d'Espanya. Perquè els autònomos són els que primer alcen la persiana. Quan nosaltres bon anem a treballar pronte, els autònomos ja estan, ja han alçat la persiana, ja estan treballant i són, és que són el 95% del teixit productiu uh-huh. espanyol. I aquí a la Comunitat Valenciana també, pues, no sé quin percentatge, però també un percentatge molt elevat d'autònomos que alcen la persiana, que creen riquesa al país. I, bueno, pues són els que de veritat estan ofegats per el govern d'Espanya. Ho veiem fa pocs mesos, com volien pujar aixes quotes d'autònomos, una puja descomunal, que al final van tindre que recular, i menys mal, perquè se li van tirar tots els autònomos damunt, perquè el que no pot ser és que un autònomo treballi per pagar impostos, i que un autònomo treballa també, i això m'ho contàvem l'altre dia a la reunió, que jo ja ho sabia perquè ma mare és autònoma i me conta de primera mà el que són els problemes de veritat dels autònomos, pues eixa carga burocràtica que tenen que viure els autònomos cada dia, que al final treballen per fer papeleo i per pagar impostos. I això no té que ser així, i per això des del Partit Popular hem presentat un plan molt important i molt potent pels autònoms, que pues, són moltes mesures, però a mi sempre m'agrada destacar diverses, que són, per exemple, l'exempció de l'IVA si factures menys de 85.000 euros, sí. Molt important. La reducció de la burocràcia passa de 4 declaracions a una o a dos. La quota zero per autònomos hasta 2 anys, que quan contrates el primer treballador no tinguis que pagar les cotitzacions socials. Bueno, en definitiva, mesures que estan treballades en el sector, estan treballades en ATA, en l'Associació d'Autònomos, i que van per molt bon camí, i encara són mesures que estan vives, i per això tenim aquestes reunions que al final fan que aquest plan, quan nosaltres estiguem al govern, que espero que siga pront perquè això ja és insostenible, pues, milloren la vida dels autònoms, que per això està un govern.
En aquest cas, dius, per exemple, no? Diu vostè, ma mare també és autònoma. Jo crec que un autònom el tenim tots a prop, si no ho som. Perquè al final un autònom és un treballador,
claro que, sí.
Que a més vol ser emprendedor. Que allò ja és, pues, d'alguna manera, ser una persona que ve a generar. Seria un poc com a tindre ixe vivero per a emprendedors, per a que puguen arrencar. A mi, per exemple, el fet de tindre aquesta exenció d'impostos de seguretat social per al primer treballador em pareix fonamental per a que una empresa despegui, per a que el que és autònom no acabi esgotat perquè li falten hores.
Pues claro que sí. Pues claro que sí. Per exemple, algo que a mi també me pareix molt interessant i que molts autònoms demanden és, per exemple, un autònom en un treballador que té que tindre una barbaritat de plans que és que no són ni mig normals. Per exemple, un autònom en un treballador té que tindre un pla contra acoso. Ja me diràs tu quin acoso pot haver a una empresa d'un autònom en un treballador quan segurament el treballador portarà ahí tota la vida. Bueno, pues aquest tipus de burocràcia és el que diem que se té que acabar, perquè ara els autònoms només fan que pagar plans. Ara ho veiem, per exemple, en el Verifactu, no?
Que al final...
Que molts autònoms ja han pagat el Verifactu, ja s'han fet els cursillos per ensenyar a utilitzar el Verifactu i ara diuen... que ja veurem, que ara el suspenen, ja veurem el 2026. I en és que en aquesta inseguretat jurídica no se pot viure a Espanya.
Clar, en teoria dient que el 2027 no s'implantarà, però clar, jo tinc, per exemple, jo parlava fa poc, no, en un autònom que em deia, jo m'he tingut que gastar 20.000 euros només en el sistema operatiu dels ordenadors. És a dir, clar, 20.000 euros per a un autònom són molts diners.
Molts diners, claro que sí. És que el que volem... o el que voldríem o el que seria lo ideal a un país és que la gent emprenguera, que la gent obriguera empreses, que la gent tinguera tots els treballadors que poguera, però jo crec que vivim en un país on és més fàcil cobrar la pagueta i no treballar que emprendre. Quan l'emprendiment, quan els autònoms, jo escoltava una periodista molt afín al Partit Socialista, el dia que pujaven les quotes, que tots els autònoms van dir, que molts autònoms van dir que tindrien que tancar. Pues, la periodista molt afín al Partit Socialista dia que haya menos autònoms en Espanya és una bona notícia, perquè significa que hi ha menys precarietat. Jo quan vaig escoltar aquesta frase me vaig tirar les mans al cap. I el pitjor no és que ho pense la periodista, el pitjor és que tenim un govern d'Espanya que està treballant per això, és que està treballant pues, pel subsidi, que és més fàcil viure del subsidi i viure com pugues, a fomentar l'empreniment, a fomentar la creació d'empreses, que al final són els autònoms els que creen riquesa en aquest país.
Tal volta, nosaltres, la província de Castelló, crec... que al ser una província tan emprendedora, que a més està sempre tan rodejats d'autònoms, que sempre els han considerat treballadors, ojo, perquè estem parlant d'empreses menudes que han tingut 3, 4, 5 treballadors...
Empreses familiars.
Que el propietari de l'empresa, l'emprendedor, ha sigut el primer que ha estat i l'últim que s'han anat, i això segueix sent així, hem vist que ens hem resistit a que ens tancaren els negocis. El que ocorre ara és que tota aquesta quantitat de gent s'ha fet major i no vol allò pels seus fills, no volen que estiguin patint. I estem en un moment en què les persianes estan quasi totes baixades.
I és una pena, claro que sí. Al plan del Partit Popular també hi haurà un punt molt important que és pel relevo generacional, perquè no te costi més quedar-te en l'empresa que continuar en l'empresa familiar que tanta falta fa perquè no tanquen les persianes i perquè pa tindre un país, pa tindre uns carrers, pa tindre unes ciutats vives i que generen riquesa.
M'interessa moltíssim aquest plan dels autònoms, a mi pareix que és una cosa fonamental, no sé si és perquè aquesta província ha sigut una província d'emprendedors. És més, si hem tingut grans empreses, hem sigut capaços de crear serveis per a aquestes grans empreses. A mi em pareix una barbaritat que els autònoms no es recolzen, a mi personalment. Avui és el dia dels drets humans, i també dels drets dels animals, però anem a basar-nos en els drets humans. I segons l'ONU, informes universitaris, l'ONU i també informes universitaris, la violència de gènere continua sent una de les violacions més generalitzades dels drets humans. Així, a la comunitat valenciana es denuncien centenars de casos cada dia i les institucions locals reconeixen que és un problema estructural que afecta la dignitat i la seguretat de les dones. Com és possible que en totes les mesures que ens han dit que han posat, se siguisquen denunciar centenars i centenars de casos. I això, quan et pregunte a la gent que està governant, em diuen, perquè abans no se denunciava i avui sí. Vostè està d'acord en aquesta contestació?
Bueno, jo sí que penso que la violència de gènere és una lacra i és una lacra estructural que vivim a tot el món, també a Espanya i també a la Comunitat Valenciana, i és una lacra contra la que tenim que lluitar, però en mesures efectives. I evidentment jo sí que penso que de fa dècades sí que ara hi ha unes denúncies, hi ha una tradició de denúncia, per dir-ho així, més important de la que hi havia antes, perquè sí que s'ha fomentat el conta-ho, denuncia-ho, però evidentment el que se veu és que no és suficient el que s'està fent per part tant del govern central com... Jo crec que aquí hi hauria que endurir les penes, des de luego, pa els violadors, pa els acosadors sexuals. N'hi hauria que, per suposat, eliminar la llei del solo sí es sí, eixa llei que defensa tant el Partit Socialista, que va crear Irene Montero, però que la defensa en la boca oberta, que ha escarcelat a 126 violadors que estaven dins de la presó i a rebaixar les penes a més de 1.300 violadors, i això és una barbaritat. I des de luego tornar la confiança a les pulseres antimaltrato, pulseres que fan que una persona que ha sigut maltratada, acosada, violada, no se sentiga segura en les pulseres si el seu violador maltratador està a prop, perquè aquestes pulseres han fallat i això dona una inseguretat a les dones que és que jo no me voldria imaginar estar a la seva pell. I això, quan parlem d'un govern, el govern més feminista de la història, i passen totes aquestes coses que han fet que les dones se sentin més insegures, pues mos porta també un poc a parlar de lo que estem vivint del Partit Socialista estos dies, perquè és d'extrema gravetat. Avui coneixíem, mos el sabem, en un nou cas d'acoso sexual del president de la Diputació de Vigo i alcalde d'un poble, Monforte de Lemo, que s'uneix al alcalde de Torremolinos i que s'uneix al cas de Salazar. Quan un partit diu que és el govern més feminista de la història, però el que fa és rodejar-se de maltratadors, que tu, al final, la persona, jo sempre dic que la persona és individual i que una persona faiga algo, no vol dir que el partit siga aixina. Però quan tu tapes, quan el partit, quan tot un partit, quan tota una estructura tape a violadors, tape a acosadors sexuals, perquè hi ha que recordar que Paco Salazar ara diuen que no el coneixen. Pero Paco Salazar era director general de la Moncloa, del equipo de confianza de Pedro Sánchez, el van cesar, pero el van tornar a contratar a sueldo del partit. Y fa un mes, la señora ministra de Educación, Pilar Alegría, estaba a un restaurante en ell, tapant. Hem vist com Pilar Bernabé, la responsable de feminisme de l'executiva nacional, ho sabia i va amagar les denúncies de les dones. És que així no podem ajudar a les dones, no podem protegir a les dones. I vindre del partit, vindre del govern més feminista de la història, pues dona que pensar.
En este cas, diuen que la principal vulnerabilitat que tenim, a banda de lo que contava antes, perquè ojo, alerten d'un 30,5% de les vulneracions de drets en les dones. La Sindicatura de Greuges i la Conselleria de Justícia han destacat que les dones víctimes de violència de gènere estan, o sigui, els vulneren, però també les persones migrants són col·lectiu especialment exposats a vulneració dels drets humans així dins de la Comunitat Valenciana. És a dir, les persones migrants també estan patint i se no reconeixement dels drets del ser humà dins de la Comunitat Valenciana. Vostè com ho veu, Candela?
Bueno, jo crec que són dades que preocupen, no? Perquè tant la violència de gènere com el racisme no tenen cabuda a un estat de benestar, a una democràcia, però pues són dades que se tenen que afrontar per part dels diferents governs i se tenen que afrontar.
Se tenen que afrontar o se tenen que afrontar. També sap la Comunitat Valenciana el que diuen que estem patint? Pues els drets lingüístics. A vostè què li sembla això? El fet de que ens alerten de que no s'està protegint prou la nostra llengua.
Jo crec que la nostra llengua, i jo sóc una gran defensora del valencià, perquè sóc valenciano parlant, se té que defendre i se té que promocionar, que és una cosa molt diferent a imposar, perquè el que estàvem acostumbrats els passats 8 anys és que se parlava molt del valencià, de defendre la llengua, però el que s'estava fent és imposar la llengua. I el que s'ha demostrat quan imposes una llengua, quan imposes el valencià, és que l'ús del valencià als carrers, a les cases, ha disminuït. I això és el preocupant. I jo crec que el valencià se té que fomentar. I nosaltres ho hem fet, per exemple, aprovant la llei de llibertat educativa, una llei que van intentar crear una polèmica, van aconseguir crear una polèmica, van intentar crear una guerra del valencià i el castellà. I això jo crec que és el que de veritat fa mal a la llengua. Quan no era una qüestió de valencià contra castellà, era una qüestió de llibertat, era una qüestió de que les famílies elisqueren quina llengua volien que estudiaren els seus fills. I jo sempre ho dic, jo vaig aprovar la llei, jo vaig votar que sí a la llei, jo sóc la presidenta de la Comissió d'Educació que va tramitar aquesta llei del Partit Popular, i jo haguera votat valencià per als meus fills, si els tinguen, encara sóc molt jove i no en tinc, però haguera votat valencià. I en aquesta llei el que també se fa, i s'ha aconseguit, i no ho dic jo, ni ho diu una diputada del Partit Popular, ho diuen les dades, és que a les zones castellanoparlants l'exenció del valencià baixa moltíssim. Perquè en esta llei, quan curses valencià i traus més d'un 7 a l'assignatura, te certifiquen automàticament el mitjà del valencià. I el que s'ha aconseguit és que hi havia moltes menys exencions i l'ús del valencià al carrer està augmentant, perquè hi ha que promocionar-lo. I una cosa també que m'ha agradat molt de la nova remodelació del Consell és que per primera vegada en la història la política lingüística depèn de presidència. I això vol dir que se li dona una importància vital a la promoció del valencià. I tenim un president molt defensor del valencià, valenciano parlant, que estic segura que el defendrà i el promocionarà.
Algo que també ens diu Amnistia Internacional és que la Generalitat Valenciana va vulnerar els drets fonamentals com el dret a la vida i a la integritat física, i això va ser durant la dana.
Bueno, això jo crec que ho tindrà que decidir un juzgat, no? Perquè bueno, s'està en procediment judicial, s'està investigant si hi ha responsabilitats penals o no. Des de luego, lo de la Dana va ser una tragèdia medioambiental històrica al nostre país, que se van portar per davant moltes vides, claro que sí.
Diu que era per no oferir informació adequada i accessible a la ciutadania, per exemple, la falta de previsió i comunicació va augmentar el risc a les persones afectades, és a dir, el que no arribara a aquesta informació.
Claro, però és que la informació era molt complicada que arribara a la Generalitat Valenciana quan no arribava dels organismes responsables en avisar. No arribava d'AEMET, que dia que la Dana se n'anava cap a la Serrania de Cuenca a les 6 de la tarda, no arribava de la Confederació Hidrogràfica del Júcar, una única responsable d'avisar de les pujades del caudal dels barrancs, que dia que pujava uns metres quadrats, tal, i després no va avisar, va haver un silenci durant 3 hores i de repente ens vam trobar en un caudal 5 vegades més gran que el del riu Ebre, el riu més caudalós d'Espanya. Quan no hi ha informació és molt complicat avisar amb antelació.
Això era en referència al que estàvem parlant, però mire, jo he escoltat una entrevista del president de la Generalitat, de Pere Llorca, que ha dit que sí, li és més fàcil d'assentar-se a parlar en el grup de Vox que en Compromís i en el Partit Socialista, perquè Compromís i el Partit Socialista està menys predisposat a assentar-se a parlar en el Partit Popular. Ha sigut una declaració que ha donat el president actual de la Generalitat. Per què ocorre això? És a dir, vostès quan estan parlant en privat dins del seno del Partit Popular tenen aquesta sensació?
Bueno, és que no és una sensació, és el que han demostrat els diversos partits de l'oposició durant aquests 2 anys. Primer sabem que Vox estava dins del govern i van decidir sortir-se'n del govern, però després és l'únic partit que s'ha volgut sentar, a negociar, a escoltar al partit de govern, per exemple, en uns pressupostos tan importants tan vitals per a la Comunitat Valenciana després de la Dana. Per exemple, el Partit Socialista està en el no per el no, estan fent una oposició, jo diria, bastant ruïn, i Compromís és que només ha volgut sentar-se en el Partit Popular per negociar el membre de la mesa i deixar fora el Partit Socialista. Per res més ha volgut sentar a negociar. I Vox ha sigut l'únic partit que ha tingut la responsabilitat de sentar-se, aprovar els decrets, negociar, aprovar uns pressupostos, ara votar el president de la Generalitat, perquè jo crec que hauria sigut una irresponsabilitat per part dels partits. Ara, en este moment de reconstrucció que estem vivint a la Comunitat Valenciana i que encara queda molt per fer, de repente una paràlisi de 2 mesos per un període electoral. Jo això ho hauria vist de bastanta irresponsabilitat. I hi ha partits de l'oposició que han decidit responsabilitat i hi ha partits que han decidit irresponsabilitat des de fa 2 anys.
Vostè està parlant-me de que estan aprofitant aquesta conjuntura de forma electoralista.
Bueno, claro que sí. L'únic que el Partit Socialista, segons el que veiem a les enquestes, no rasca ni un vot. En els pitjors moments que hem passat, no rasca ni un vot. Primer anava a aprovar els pressupostos, després volia un candidato tècnico, després volia una moció de censura, després volia eleccions. Claro, quan tenim a una secretària general del Partit Socialista que és ministra, és secretària general, tota la vegada no se pot fer. I Compromís, pues bueno, és que porten, des de que va passar la Dana, porten més d'un any sense presentar ni una proposta. Ni una proposta, ni una mesura, ni un plan. Bueno, Compromís, el pleno d'investidura, per lo menos, va presentar el seu síndic un programa per als valencians, el seu programa, el programa que els valencians van dir no al 2023, però per lo menos va exposar un programa de govern, no? El Partit Socialista és que ni això.
Uh-huh. L'oposició demanava que Mazón deixara la presidència i ara demana que Mazón deixi també el càrrec de diputat.
Claro, però aquí la Generalitat Valenciana són els únics que des del primer moment primer van donar la cara. El senyor Mazón va demanar a sol·licitud pròpia una compareixença poques setmanes després de la Dana. Se va cessar una consellera, se va cessar una altra consellera, se va cessar a un secretari autonòmic i ara el president Mazón ha tingut la màxima responsabilitat en deixar el seu càrrec de president de la Generalitat. Això és la màxima responsabilitat que pot prendre un president de la Generalitat. I mentre aquí se prenen mesures, se demana perdó, tenim un govern d'Espanya que allí ningú ha dimitit. És que la ministra Rivera, responsable de la Confederació Hidrogràfica del Júcar, que el dia 29 d'octubre estava a París fent campanya per ser comissària europea i ara està a Europa cobrant 300.000 euros a l'any, que no ha tornat a la província de València, ahí està de comissària. Tenim a la delegada del govern, a Pilar Bernabé, que poques setmanes després la van ascendir a l'executiva nacional. Tenim al ministre Marlaska, que va tardar 92 hores en enviar l'exèrcit, seguís de ministre. Entonces, mentre un govern assumís responsabilitats a l'altre govern, al govern de l'Estat, ningú assumís responsabilitats, ningú demana perdó. Entonces, pues que seguisquen demanant el que vulguin.
Uh-huh. Candela, no sé si li queda alguna cosa més per dir. Jo les dubtes que tenia les tinc resoltes. Però bueno, està convidada per vindre quan vostè vulga.
Quan m'inviten, jo aquí estaré, quan vulgueu.
Pues Candela Anglès, diputada autonòmica del Partit Popular, gràcies per haver estat
aquí. Gràcies a vosaltres.